Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Pere Gilard. La taula per la reindustrialització reuneix aquest matí per analitzar els projectes per reconvertir les instal·lacions de Nissan a la zona franca. Entre les 35 iniciatives per garantir la continuïtat, la producció de bateries elèctriques i un centre de referència en mobilitat sostenible. Una de les incògnites és quin paper jugaran les administracions públiques. En aquest sentit, el secretari general de la secció sindical d'Intercentres de Comissions Obreres a Nissan, Miguel Ángel Boiza, ha criticat el paper de la Generalitat en matèria industrial.
Una de las críticas más importantes que le estamos diciendo es que el gobierno saliente realmente no ha hecho todo lo que tenía que hacer. Hemos visto un vacío y una dejadez por la industria que está pasando lo que está pasando. Nosotros somos conscientes de que los trabajadores, estamos viendo como muchas empresas se están yendo porque realmente han estado dedicados a otras cosas y han dejado la industria un poco de lado.
Són declaracions a la xarxa. Els projectes se centren en la producció de bateries elèctriques, tot i que hi ha plans per l'acoblament de vehicles verds i d'altres per crear un hub vinculat a mobilitat sostenible. Salut es reuneix avui per començar a planificar com queden les restriccions després de Setmana Santa i el Procicat té previst comunicar-ho demà. Tot plegat mentre les autoritats sanitàries alerten que els ingressos a les unitats de cures intensives estan entrant en un ritme difícil de sostenir, un context que encara no recull els efectes de la interacció social i la mobilitat d'aquests últims dies. La ciutat de Tarragona ja està preparada per viure un Sant Jordi diferent, però de carrer, i que comptarà amb totes les restriccions sanitàries pertinents. S'ampliarà aquest any l'espai a la Rambla Nova. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, ens ho amplien.
Segons ha confirmat l'escriptor i director de la Casa de les Lletres, Joan Cavaller, el programa Tarragona 100%, l'esperit de Sant Jordi tornarà al carrer, però limitat a dues coques de la Rambla Nova de Tarragona. Cavaller ha expressat les ganes i entusiasme del sector per viure al màxim aquesta jornada.
Hi ha moltes ganes de ser al carrer, moltes ganes de vendre llibres, moltes ganes de comprar llibres. Els autors i les editorials ho esperen amb candeletes, els llibreters no cal dir-ho, i m'imagino que les floristeries igual. Crec que serà un dia del llibre i la rosa molt viscut al carrer.
D'igual forma que l'any passat, amb l'especial de Sant Jordi realitzat el mes de juliol, Cavaller també ha confirmat que es limitarà la participació a només llibreries professionals i floristeries, i que també es permetran signatures de llibres.
Gràcies, Laura Rovira, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Més qüestions. L'Ajuntament de Premià de Mar ha fet la sol·licitud al Departament de Governació per dotar-se d'un dispositiu de càmeres amb lector de... Des de Ràdio Premià de Mar, Manel Ferrer.
Com ha explicat el regidor de policia, Antoni Subirà, es tracta d'un tràmit feixuc perquè la instal·lació d'aquests ginys ha d'estar plenament justificada i valorada per l'ens autonòmic que en determinarà la ubicació i el nombre final. La complexitat del tràmit i de l'autorització té molt a veure amb la protecció de dades personals.
Dades privades, d'alguna manera, han de ser les persones concretes perquè saben qui entra i surt d'un municipi, i això és informació que per protecció de dades és molt complicat de gestionar.
Segons Subirà, l'Ajuntament ha demanat poder disposar d'aquests dispositius en 4 o 5 indrets, però s'espera que la Generalitat n'acabi utilitzant només 2. Al Maresme només hi ha 4 poblacions que disposen d'aquestes càmeres.
I pel que fa al temps, reculen les temperatures en comparació amb els darrers dies i avancen cap a un ambient de principis de març. El dia s'ha llevat amb el sol serè al Pirineu, a Lleida i a les Terres de l'Ebre. Les temperatures més altes del dia es mouran entre els 10 graus al Pirineu i fins als 17, també a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Fins aquí les notícies en xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimecres 7 d'abril. Avui em m'haureu de permetre perquè he de felicitar el meu nebot que fa 3 anyets, i avui també us felicito a tots perquè avui és el Dia Mundial de la Salut, i precisament és el que us desitjo per a tots i a totes, eh? Moltíssima, moltíssima salut, que bona falta ens fa ara mateix. I mireu el lema, cada any hi ha un lema, eh? Del Dia Mundial de la Salut. Aquest any és construir un món més just i saludable. Hem de dir, doncs, que bé, és la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, doncs, que el 1948 va fixar aquest dia com aquest dia mundial, degut, doncs, a la creació de la OMS, i que se celebra des del 1950 i fins a dia d'avui, doncs, amb cobertura a la sanitat universal, no? Tot això, doncs, que tots volem aquesta igualtat també en el camp de la salut, que bé, ara que mateix estem en crisi sanitària, doncs, bona falta ens fa, i veiem també, doncs, les diferències que hi ha entre uns països i els altres. Dit això, engeguem el Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimecres, com dèiem, 7 d'abril, un dimecres que, què, heu sortit volant avui al matí o no? Mira, alguna terrasseta sí que he vist, alguna taula per allà estampada, cap a la dreta, cap a l'esquerra. Cuideu les plantes, que se n'aniran volant o se'ls desfullaran, ara que estan tan boniques. Doncs bé, aquesta tramuntana que ja ens avisava en Sergi i que ahir ens va dir que avui, cap a final del dia, calmaria. A veure si es manté igual la previsió, no? Que ja sabeu que això del temps, bé, és com qui canvia de calces, com qui diu. Doncs vinga, ha engegat i dit aquesta bestiesa ja només d'engegar programa. Tinc en Sergi rient aquí a l'estudi. Anem a parlar amb ell millor. Sergi Corral, bon dia.
Bon dia, no me comencis així, Cristina.
Ho sento. No, però cert, no? És allò...
Sí, no.
Pot variar d'un moment a l'altre.
Tens tota la raó.
Potser no era el millor exemple del món, i sento si ofès algú, no era la meva intenció. Dit això, anem a fer un repàs a les estacions meteorològiques. Ahir estàvem a uns 13 graus, si ho recordeu, més o menys a aquesta hora. A 8:08 és el que ens marca ara mateix l'estació meteorològica de la Closa d'en Llop, i si ens n'anem arran de mar, Club Nàutic, 9:07. S'ha girat una mica les tornes, allò que dèiem, i és perquè està refrescant, Sergi?
Això mateix, ha entrat aire fred, ha entrat aires del nord, una mica de resquitlló respecte al que està passant a Europa, que nevava a París, a Holanda, a Londres, a Bèlgica, per tant, quedem una mica de resquitlló, no ens arriba tan d'aire fred. Amb sort, també, per la pagesia, perquè...
Ara els cultius els pot fer molt i molt mal, una refredada, no?
Hem de dir que una cosa és la meteorologia des d'un punt de vista aficionat o fins i tot tècnic, no? I una altra, la meteorologia de carrer, i en aquest cas la meteorologia de servei, tant en quant a, sobretot a l'afectació a béns, sigui béns personals, béns col·lectius o béns, en aquest cas, de l'agricultura. I en aquesta època, aquestes gelades o glaçades tardanes acostumen a fer molt i molt i molt mal. Sembla que aquí a l'Empordà, com tu has ben dit, calmarà la tramuntana a última hora del dia d'avui, cap al mitja tarda, vespre aproximadament. Pararà en sec, podríem dir que serà una parada, puf, de cop i volta. I la propera matinada serà la més freda. Els models meteorològics donen valors al voltant de 0 a 2 graus al centre de la centre i parts baixes de la plana de l'Empordà, per exemple, Aiguamolls de l'Empordà, desembocadura del Ter, Terruella, tota aquella zona. No creiem que arribi a glaçar, però sí que les temperatures fregaran el que diem la glaçada. Pitjor ho tenen, per exemple, suposo, conreus cap al Pla de Lleida, cap a la banda de l'Urgell, tota aquella zona del Segrià. Allà sí que sembla que pot picar una miqueta més.
Doncs això, mira, n'hem parlat amb en Pere Puigbert aquí al programa, d'aquestes glaçades tardanes, diguéssim, i del mal que poden fer. Ens explicava fins i tot, doncs, que abans, perquè ara ja no els hi deixen fer.
Abantes,
ficaven així pneumàtics,
sí,
envoltant la finca, els cremaven, doncs, per fer aquest efecte calor. Ara ho han de fer dins de bidons, perquè no, òbviament, pel medi ambient no és bo anar cremant pneumàtics pel món, però bé, doncs sí, segurament, doncs, ja n'estan ben al cas i ja estan prenent mesures, doncs, perquè no se'ns en vagi en orris tota la feina feta fins a dia d'avui.
Això mateix.
I a veure, explica'm una mica més profundament què ha passat.
Doncs aviam, el cel s'anirà aclarint, és a dir, s'està aclarint a hores d'ara. Hem tingut núvols encara de la matinada i primera hora del matí. Ara mateix la tramuntana ja ho està esbandint ràpidament tot cap al sud. Quedarà un cel serè, tant avui com demà. Tindrem uns dies d'un panorama. Ai, perdoneu, encara radiant bona visibilitat. I amb tramuntana, què és el que dèiem? Es mantindrà forta fins a migdia, a partir de migdia anirà baixant d'intensitat, girant cap a Provençal, cap a Gregal, després, fins a desaparèixer el vespre i nit, que ja calmarà del tot. La mala mar es mantindrà, tenim tràgol, mar de fons, de llevant, de més de 2 metres d'alçada, combinat amb el vent de tramuntana, per tant, una situació a mar molt complicada, que anirà millorant amb el pas de les hores, i demà girarem les tornes completament. De vent de nord passarem a vent del sud i de sud-oest, o sigui, passarem a Garbí, sobretot a partir de migdia tarda, que bufarà moderat, en podríem dir, força 3-5, cel serà tot el dia, alguns núvols prims a última hora del dia, i temperatura, que això sí, de matinada i matí aquí a l'escala vorejarem els 2-3 graus i a migdia els 16, els 18. Per tant, amplitud tèrmica molt marcada.
Molt marcada, i al matí sortiu amb anorac, eh?
Sí, sí.
Bé, sí, perquè és el típic temps que fa que ens refredem, eh? De que anàvem amb tirants fa 2 dies, ara, com qui diu, hem de tornar a treure l'anorac, potser exagerat una mica, però bé, 2 graus són 2 graus.
Jo l'he tret, de matí, jo he sortit amb anorac de casa.
Jo també, avui. Vaig aprenent, Sergi, jo t'escolto i actuo en conseqüència. La majoria de les vegades, només
sí,
la majoria de
la
les
majoria.
Vegades. I el mar demà se'ns calma, doncs, també.
Demà més calmat, sí, encara quedarà una mica de mar de fons de matinada, poqueta cosa, però ja quan giren els vents de sud, ja aquí això significa bonança al mar.
Que bé. I el mar ha anat pujant de temperatura?
A 14.
Una miqueta.
14.
Una miqueta. Ja va pujant, perquè ens encarem ja, bé, estem dins ja d'aquesta primavera, que sabeu que meteorològicament anava ja una mica anticipada, eh? Sempre s'anticipa, la meteorologia.
Sempre anem rodons, anem al dia 1, nosaltres.
Al dia 1, perfecte. Doncs, Sergi Corral, moltíssimes gràcies i t'espero demà a veure si em portes més bones notícies o no, que ja vas deixar caure que potser gotetes hi haurien, eh?
Aviam, de cara al cap de setmana, sembla que avui pinta millor que el que pintava ahir.
Sí?
Sembla que la remenada arribaria una mica amb Renfe, arribaria una mica més tard cap a finals del cap de setmana.
Ho veieu, com això és com un canvi de... Bé, deixem-ho estar aquí. Anem a fer un repàs a la premsa del dia. Gràcies, Sergi.
Adéu.
Vinga, anem a fer un cop d'ull als diaris de proximitat. Comencem, en aquest cas, avui per el diari de Girona, que diu que Girona recupera 3.900 llocs de feina i l'atur torna a caure 7 mesos després. La província registra 49.630 aturats al març, un 2,7 menys que al febrer. També diu que el nombre d'afectats per ERTO també baixa i se situa en 18.300 persones. Hi ha hagut un canvi de quadrant horari a la Guàrdia Urbana de Figueres i no els hi ha agradat gens, i precisament ahir van protestar, i el que veiem a la fotografia principal és aquesta protesta de la Guàrdia Urbana de Figueres, que precisament aquest és el titular que acompanya la fotografia, doncs on els veiem aquí tots amb mascaretes, separats, respectant-ho tot, però protestant per als seus drets. Posar en valor els cementiris de Girona, la ciutat dels que han viscut. Aquest és el titular que acompanya la segona fotografia que veiem aquí a la presentació del llibre ahir al Cementiri Vell de Girona, amb diverses personalitats en aquesta fotografia a la part inferior de la portada del diari de Girona. I parlant de coronavirus, Girona ja arriba als 50 crítics, però la transmissió va a la baixa. També diu que Girona dobla les primeres dosis a persones de més de 80 anys i d'entre 60 i 65 en 8 dies. Fem ja el salt a l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimecres 7 d'abril, i que diu un 70% a l'agost. Un Pedro Sánchez envalentit diu que té 87 milions de vacunes compromeses. També sosté que a finals d'estiu un 70% de la població estarà immunitzada, i afirmen també que el govern català alerta de l'augment de contagis i admet que les dades no van bé. I destaca, doncs, això, sense pròrroga de l'estat d'alarma. I la fotografia principal és una d'aquelles que ens trenquen el cor. Veiem aquí a Dolors Bassa, doncs, abraçant a una companya amb aquest titular: Bassa i Forcadell, altre cop a la presó. El jutge de vigilància penitenciària s'alinea amb el Suprem i els revoca el tercer grau. I altres titulars. L'Ajuntament de Palafrugell porta al jutjat la festa il·legal. També diu que els policies de Figueres es neguen a un canvi de torns. I aquest cribatge massiu a l'UDG que començarà a partir de demà. La Vanguardia ens diu que Sánchez anuncia el final de l'alarma el 9 de maig i vacunes massives. El president preveu que hi hagi 33 milions de persones vacunades a finals d'agost. El veiem aquí en una fotografia a la portada, però la fotografia principal en aquest cas no és per Bassa, és per Forcadell, també saludant ja des de dins a Reixes, i amb aquest titular: Forcadell i Bassa tornen a la presó. També ens diu que l'FMI preveu un creixement mundial rècord aquest any per l'impuls dels Estats Units i la Xina. I també adeu, Arcadi Oliveres, referent de l'activisme social. El veiem aquí en una petita fotografia a la part dreta d'aquesta portada de La Vanguardia. Però a la portada del diari Ara encapçala dalt amb una fotografia molt més gran, amb aquest 1945-2021, el pacifisme perd Oliveres. El veiem aquí a la fotografia, però el titular principal, el que ens diu, és que Sánchez diu que es triplicarà l'arribada de vacunes. I la fotografia també, en aquest cas, és per Forcadell tirant petons a les persones, doncs, que l'acompanyaven. Veiem la policia darrere i amb aquest titular: retorn a la presó. I finalment el periòdico diu que hostaleria i cultura deixen 400.000 aturats el primer any de la Covid. Espanya s'acosta als 4 milions d'aturats malgrat que al març es va crear ocupació. També diu que la pèrdua d'ocupació s'ha vist minimitzada per l'impuls de contractació pública. I ens n'anem cap a França, perquè doncs el titular és aquest: el Vacunòdrom de París. L'estadi més gran de França es converteix en un centre de vacunació massiva i les autoritats preveuen immunitzar 10.000 persones per setmana. Els veiem aquí, doncs, fent cua amb les distàncies de seguretat per anar a rebre aquesta vacuna en aquest gran estadi de França. També ens diu que Esquerra Republicana obre la porta a governar en solitari i deixar Junts a l'oposició, que l'àrea metropolitana de Barcelona s'uneix al clam per la crisi climàtica i que Sánchez espera tenir 33 milions de persones vacunades a l'estiu. Bé, aquestes són les informacions del dia. Avui és dimecres, és dia de la nostra columna, com a mi m'agrada dir-li, dels savis. En aquest cas, avui de la veu de la Lèvia Llença. L'escoltem.
La columna d'opinió.
Ara que acabem de deixar enrere la Setmana Santa, potser és el moment de plantejar-nos si el calendari d'un estat laic ha de venir condicionat per les festes religioses. Per lògica no hauria de ser així. Però, per altra banda, no és menys cert que amb la religió va unir tota una sèrie de conceptes, com ara les tradicions populars, que sí que d'alguna manera formen part del nostre ADN cultural. Jo recordo les festes de Nadal, quan era jovenet, les celebracions dels pastorets, les representacions, ara per Setmana Santa, quan la família s'unia, s'aplegava a casa d'algun dels parents i fregíem brunyols i els havíem de ruixar amb vidols que havia de ser a partir d'una branca de llorer beneïda el diumenge de Rams. És a dir, hi ha tota una esfera que excedeix l'estricta religió, la mera religió, i que d'alguna manera, com qualsevol tradició popular, cohesiona una família, cohesiona un poble sencer, com és el nostre. Per tant, sí que d'alguna manera penso que té sentit seguir celebrant aquestes festes més enllà de l'esfera merament religiosa. I és que, a més, no hem d'oblidar, com jo sempre vull recordar, que som fills de Grècia i de Roma, però també de Jerusalem. Per tant, aquest component cristià d'Europa, unit, insisteixo, a una sèrie de tradicions i de costums, no deixa de ser una part del nostre ser, independentment de les creences religioses de cadascun.
Doncs aquestes són les paraules d'Eusebi Ayensa, i ara us amenitzaré tot això amb una mica de música i amb molt de ritme, ritme ni més ni menys que de Rafaela Carrà, amb aquest gran tema: Hay que venir al sur.
si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor.
Rafaela Carrà, com ens ha fet ballar i ens segueix fent ballar, encara amb aquests grans i grans temes. Recordo que tenim avui concurs en marxa, 972-77-1000. Una mica abans de quarts d'una sabreu doncs qui és el guanyador o guanyadora d'aquest 10è anxova milionària. I dit això, avui és dimecres, avui és dia de sèries i és dia de l'ensèrie amb la Lali Giné. A veure quines propostes ens porta. Agafeu paper i boli o bé el mòbil, ara ja cadascú fa notes com vol, però apunteu aquestes grans propostes que ens acosta avui. Endavant, Lali.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb Lali Giné.
Molt benvinguts a l'En sèrie, una setmana més de ressaca de Setmana Santa, i això també es nota pel que fa a les estrenes, però comencem, com sempre, el repàs de la cartellera.
Como tu madre que soy, debo hacer que tengas una buena educación para que encuentres un buen trabajo y al final tu propia casa.
En aquest cas, a Netflix, amb la temporada 3 de Reunión Familiar des de dilluns.
Ya he vuelto.
¡Ay! ¡Calla!
Niña, tienes suerte de que esté encadenada.
Tornen les històries de la família Cocoa, un pare de família, exjugador de futbol, la seva dona i els seus quatre fills, que es traslladen des de la seva gran casa de Seattle fins la petita ciutat de Columbus, a Geòrgia, per assistir a una gran reunió familiar dels McKellen.
Troya la noche rompió conmigo. Jamás volveré a amar.
Molan tus uñas. ¿Qué color es este?
Rojo, lista para salir.
En aquesta aventura descobreixen que són part d'una gran família molt sureña que ni tan sols sabien que tenien, però l'adaptació a ells serà estranya, com si fossin peixos fora de l'aigua. Uns avis molt tradicionals posaran a prova el seu estil de vida de la gran ciutat.
No podemos seguir así.
Lo sé.
Dale la bienvenida al amor de mi vida, pero ahora también muy vieja.
Des de dimarts a Filmin, a Terra, Life.
Me alegro de conocerte.
Sí, yo también.
Quiero que te lleves a Maya.
Es tracta de la nova creació de Mike Bartlett, un spin-off de la sèrie Doctora Foster, sobre quatre veïns que viuen aïllats, malgrat residir al mateix edifici.
Ayuda!
Per la minissèrie, Bartlett s'inspira en la seva pròpia experiència compartint casa per explorar la paradoxa de la soledat, les relacions i el fet extraordinari del dia a dia a través de quatre històries interconnectades.
Así que, ¿qué es lo que realmente le gusta?
La sèrie està integrada per 6 capítols de 60 minuts cada un.
No siempre podemos conseguir lo que queremos, Sammy. Pero te diré algo. Cuando tu madre sea asquerosamente rica... podràs tenir 1.000 cotxes com este.
Aquest dimecres, una altra estrena a Netflix, Dinero Fácil.
Para ser un empresario de éxito, es crucial tener el valor de fracasar.
¿Cuál será el próximo bombazo?
De todas las empresas en las que he invertido, he elegido la tuya como una de las favoritas.
10 anys després de la trilogia de pel·lícules sueques protagonitzades per Joel Kinnaman, tres nous personatges busquen la possibilitat de guanyar diners fàcils en els submons d'Estocolm i en plena proliferació de les empreses emergents.
Es mi sangre.
No si estás implicado en todo esto.
Aquesta nova versió en suec transcorre a Estocolm. En el centre de la història està el personatge d'una jove mare soltera que intenta sortir endavant en el món de les start-ups. Malgrat tractar-se d'un entorn frenètic en el qual impera l'ànsia per l'estatus i els diners, la jove està decidida a triomfar, sigui com sigui.
Tenemos que cuidar el uno del otro.
Tant la jet set dels emprenedors com el món criminal s'han tornat despietats, caòtics i brutals. Quan tots dos mons topen, la lleialtat, les amistats i els socis es veuran posats a prova en la inacabable recerca del triomf.
Que me ayuden, que me roba el bolso. Ayuda.
¿Sabes entero de lo de anoche? ¿Anoche? Las enmascaradas que han vuelto a actuar.
¿Qué?
Divendres, tres estrenes a Amazon Prime Video. La primera, la segona part de la temporada 2 de Señoras de Lampa.
Justicieras enmascaradas, dice. ¿Qué hay que oír, eh?
Maite, Lourdes, Virginia i Amparo tornen més fortes i decidides a fer justícia. Ha passat un any des que van aconseguir empresonar la perillosa banda criminal liderada pel personatge de Carmona, però les coses estan molt lluny d'haver-se calmat.
¿Puedo preguntarle por qué le tienen tanta manía a esas mujeres si no le han hecho nada? Hay gente que dice que son unas heroínas.
Les protagonistes han iniciat una doble vida com a superheroïnes emmascarades i es dedica a tots els malfactors del barri, a la vegada que lideren l'associació per dones Begoña Cepeda, el nom de la qual fa honor a la difunta amiga que tant les va ajudar en el passat. I per si tot això no fos prou, també hauran de compaginar tota aquesta activitat amb les seves pròpies vides personals.
Farinazo.
Bigger than a duck in the pitches.
When I think of home, I...
La segona estrena a Amazon, Dem. Es tracta d'una sèrie que explora el terror als Estats Units. La primera temporada transcorre a la dècada dels anys 50 i es centra en una família negra que es muda de Carolina del Nord a un veïnat blanc de Los Angeles durant el període conegut com la Gran Migració.
They came from some place worse. We'll have to make this place worse.
Però la llar ideal d'aquesta família es converteix ben aviat en zona zero, on forces malèvoles, tant reals com sobrenaturals, amenacen en burlar-se d'ells, aniquilar-los i destruir-los.
Estoy segura de que Cristiane se droga. ¿Cómo dice? Está irritable, faltona, agresiva y ha perdido mucho peso. No saquen las cosas de quicio. Cristiane es adolescente.
I finalment, la darrera estrena d'Amazon i de la setmana, Los niños de la estación del zoo.
Yo conozco a mi hija.
La sèrie alemanya segueix la història de 6 joves adolescents que lluiten per aconseguir el seu somni de felicitat i llibertat, deixant enrere les seves famílies, professors i tots aquells que no els entenen.
Hola, tesoro.
Pero yo te dije lo que me había hecho, mamá.
Calla.
Pero él dice que fue un malentendido. No deberías tomarte las cosas tan a pecho.
Els joves s'endinsaran en les trepidants nits berlineses sense límits ni regles per celebrar la vida, l'amor i les tentacions. Tot però fins a veure's obligats a reconèixer que aquest èxtasi no només destruirà la seva amistat, sinó que els condemnarà a l'abisme.
¿Qué mierda de familia es esta?
Moment per l'actualitat de l'ensèrie, començant per Netflix i aquest retorn de Zack Snyder. El cineasta no para i ja té preparada pel proper 21 de maig una nova pel·lícula, en aquest cas de zombis, Ejército de los Muertos, una història ambientada a Las Vegas i en un món postapocalíptic. Més coses, HBO, la sèrie The Last of Us, inicia el seu rodatge aquest estiu i durarà un any. Es tracta de l'adaptació del mateix títol, Amants, en aquesta ocasió del creador de Chernobyl, Craig Mazin, la saga de videojocs, un dels principals èxits de PlayStation. I encara a HBO, aquest mes es compleix 10 anys, ni més ni menys, que de l'estrena de Juego de Tronos. Així que, si l'espera de l'anunciada prequela s'us està fent llarga, ja podeu revisionar la joia de la corona de la cadena nord-americana. Arribats fins aquí, entrem en la recomanació setmanal i per si encara no n'heu tingut prou amb l'especial Setmana Santa de la setmana passada, encara us proposarem un títol més. I no, no és La vida de Brian, que per cert podeu trobar-la a Netflix i una amb altres joies dels Monty Python, sinó La Passión, la sèrie de la BBC per HBO que tantes ampolles va aixecar entre els cercles catòlics en la seva estrena el 2008.
This is the man you said I should debate with. It's blasphemy. This man wants to destroy everything we've worked to protect.
I us preguntareu per què aquestes crítiques tan airades. Doncs per una cosa tan simple i tan banal, o no, com la pròpia crucifixió de Crist. I és que l'equip de la Passión es va atrevir a clavar-lo a la creu pels braços i no les mans i crucificar-lo amb les cames encongides com en posició fetal. Una postura que gran part dels historiadors de l'època avalen, però de la qual l'Església Catòlica no en vol ni sentir a parlar.
I will not be a part of this. There is room for each of you in my father's house. Even the one who must betray me. Betray.
Més enllà, però, de l'anècdota, tampoc va acabar d'agradar que la minissèrie de 6 capítols intentés aprofundir en les motivacions dels seus personatges, no només de Jesús, sinó també, i especialment, de Judas, Caifàs o Ponç Pilat, en comptes d'apostar pel martiri i la violència agònica de les últimes hores de Jesucrist, com ho va fer en el seu dia La Passión de Cristo, de Mel Gibson. Un fet que, per cert, és d'agrair, i és que creiem molt fermament que l'espectador mitjà ja va quedar suficientment inoculat de violència i estigmatització de col·lectius sencers per dècades amb el film de Gibson.
No one came for me. You said you wanted nothing to do with this. You have put an innocent man to death.
La minissèrie narra els darrers dies de Jesucrist, des de la seva entrada triomfal a Jerusalem fins a la seva mort i resurrecció. Al capdavant del personatge de Jesús, Joseph Moll, de ben segur el recordareu, entre molts altres projectes, per encarnar Snow i els seus germans Stark. Destaquen, entre les interpretacions també, la de James Nesbitt com a Ponç Pilat o la de Paul Nichols com a Judas i Ben Daniels a la pell de Caifàs. Amb La Passión ens acomiadem una setmana més.
La gente se acerca incluso desde Tiro y desde Jerusalén para comer nuestro pescado.
Galilea tiene el mejor pescado del mundo.
Sí, claro. ¿Qué vas a decir?
Galilea, al amanecer, extendiéndose ante las montañas.
El aire, la paz.
No hay un lugar más hermoso.
Después de cenar, deberíamos dar un paseo.
¿Salir de la ciudad?
Al Monte de los Olivos, a Getsemaní.
¿Qué haces?
No puedes.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
No puedes lavarme los pies. No debes hacerlo.
Pedro, soy tu maestro. Aprende de mí.
Servíos los unos a los otros. Este es mi mensaje. Y amaos. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. En las horas venideras, no debéis perder la esperanza. Esta noche me abandonaréis.
Yo nunca te abandonaré.
Ninguno lo hará.
Sé que lo decís de corazón. Aunque todo el mundo lo haga.
Esta noche perderéis el valor.
Estoy preparado, dispuesto a ir a la cárcel contigo.
Pedro, Pedro, amigo, al amanecer, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces.
Nunca renegaré de ti.
Pedro,
aunque tenga que morir.
Os amaré igualmente, pero todos, todos, tendréis que dejar que me vaya. Cuando se enfríe vuestro valor, no seáis duros con vosotros mismos. Sabed que hay sitio para todos vosotros en la casa de mi padre. Incluso para quien me traicionara.
¿Traicionarte?
Juan, no busquéis al traidor. Compadecedle. Deseará no haber nacido. Allá donde voy, no podéis seguirme. Pero no estaréis solos. Yo estaré con vosotros. Con todos vosotros.
Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent, més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
El més calent a l'aigüera. Dedicatòria pels 25 anys del Torna-la a tocar, Sam, de Jordi Piqué.
Torna-la a tocar, Sam. Qué famosa frase de película mítica. Y qué buen título para un programa de música pionera, Jordi. Soy Pepe Robles, de Módulos, y te quiero felicitar por este 25 aniversario de tu programa. Muchas felicidades y abrazos para todos.
Grans temes, que ens acosten amb les dedicatòries d'aquests 25 anys del Torna-la a tocar, Sam. I nosaltres seguim parlant de cinema i avui descobrint el Drac Màgic. Ho coneixeu? Mira, ens en donaran ara mateix tots els detalls des dels companys de cinema a la xarxa.
Continguts en xarxa.
Al meu canal!
Diu el Pou,
Fent galetes pels okapis.
Mama, hi ha una noia que ven coses.
Sóc un noi.
Però sobretot té molt coratge i moltíssim talent. Rebem amb una gran ovació l'única i incomparable...
Papa!
Per què no m'agafes el telèfon?
No es pot parlar a la biblioteca.
La Poli!
Mira!
La policia ens vol detenir.
Vine!
No hem fet res, però... No tenim papers. He de trucar al meu pare.
Vinti!
Papa! Oh, Elias!
El papa diu que quan no tens papers, vius però no existeixes. Però si tinc més de 1.000 abonats al canal, bé existeixo, no et sembla? Vinti, has de fer un vídeo per la pàgina dels Okapis per despertar les consciències. Presa 23. Ei, sóc l'Elias.
Un dia més estem aquí amb el cinema a la xarxa i com no pot ser d'una altra manera ens acompanya Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Clara, com estem?
Molt bé, aquí recuperant-me de les vacances de Setmana Santa.
Ben fet.
I crec que estem una mica de celebració, no? Perquè acabem d'escoltar un tràiler, ara tu ens donaràs més detalls de quin tràiler acabem d'escoltar.
Ah, sí, celebració sí, perquè això que hem escoltat pertany a una pel·lícula produïda conjuntament per Bèlgica i Holanda, que es diu Vinti. La Vinti és una nena de 12 anys, nascuda al Congo, per tant és una nena negra, però que viu a Bèlgica amb el seu pare i està molt a gust d'ella. El problema és que la seva família no té els papers necessaris per viure legalment a Bèlgica. I això, doncs, de ser un sense papers, fa que, clar, els empaiti la policia. La Vinti s'escapa i s'adona que l'única manera que no siguin deportats és que el seu pare es casi amb la mare divorciada d'un amiguet seu. I aleshores, és clar, la nena elabora tot un pla per aconseguir-ho. És una pel·lícula, la veritat és que és una pel·lícula encantadora que transmet valors socials als infants, com hem pogut sentir, està doblada al català i està recomanada per majors de 8 anys, per infants més grans de 8 anys. I aquí és on entra el nostre protagonista d'avui, perquè avui dediquem aquest cinema a la xarxa als 50 anys de Drac Màgic, que és una entitat que funciona en règim de cooperativa des del 1971 i que els anys 1983, 1988 i 2005 va ser premiada pel govern de Catalunya amb el Premi de Cinematografia i amb el Premi Nacional d'Audiovisual. I és que Drac Màgic és, en certa manera, una estructura d'estat, ja que en el seu mig segle d'història doncs, ha fet una tasca immensa, immensa i admirable en el terreny de la normalització lingüística als països catalans, doblant el català o distribuint tot un munt de pel·lícules per a infants. Però un dels seus valors principals no és només el d'apropar cinema en català als infants, sinó també apropar-los un cinema que, a més d'entretenir-los o de divertir-los, doncs estimuli el seu pensament i desperti en els nens i a les nenes els valors de l'educació, de la diversitat, de la responsabilitat, de la igualtat entre homes i dones i valors, en definitiva, de la seva vida com a membres d'una col·lectivitat. Aquest és ara un fragment d'un film, també és un film que també és per a majors de 8 anys i que es diu Fritzi, un conte revolucionari.
Tot va començar l'estiu de 1989. La meva millor amiga Sophie se'n va anar de vacances a Hongria.
Porta't bé, Sputnik, i fes cas a la Fritzi, d'acord?
Jo em vaig quedar a Leipzig per cuidar el petit gos Sputnik.
Oh, l'estiu era molt avorrit sense la Sophie.
Però l'Sputnik i jo fèiem el que podíem. La Sophie tornarà demà. L'escola va començar de nou, però la Sophie no va tornar.
Han vingut tots els alumnes excepte la Sophie Vollmer.
Algú sap on és?
No es pot saber què volies dir?
Tu què creus? Els hippies han fugit del país?
Simplement han endarrerit la tornada. Tu sabies que la Cathy volia anar a l'oest?
No.
I l'Sputnik, papa?
D'aquí uns anys, segurament, la Sophie podrà tornar a la RDA i...
D'aquí a uns anys?
Vull tornar l'Sputnik a la Sophie.
Més de 3.000 ciutadans de la RDA que estaven refugiats a l'ambaixada de la República Federal d'Alemanya a Praga ja poden sortir del país.
La veritat és que tothom és al carrer. Sputnik, vine cap aquí! La gent es manifestava per la llibertat i per l'obertura de les fronteres.
A l'església de Sant Nicolau, des de fa anys.
M'he trobat per casualitat.
Ets conscient que això que has fet és molt perillós? No només per tu, sinó per tots nosaltres.
Es pot saber què intentes dir-me, Fritz?
Vull tornar a l'Sputnik a la Sophie.
Vols creuar la frontera?
Allà és on viu l'àvia. Aquest va ser l'inici de la meva gran aventura. Fritzi, un conte revolucionari.
En aquest cas ens trobem una pel·lícula de dibuixos animats, però també volia dir que una de les coses que m'agrada, que és, a part d'aquests valors que tu has comentat de respecte en general,
sí,
que és que també apropen una miqueta fets històrics, no?
Ara, ah, sí.
Tu ens dones més detalls,
clar,
però...
Clar.
Però crec que és interessant també que tinguin aquesta iniciativa.
Sí, és a dir, les històries que s'expliquen no només és la història i prou, una història plana, amb un mot dolent, etcètera, sinó que a més hi ha un marc en el qual, doncs, un marc de fons, diguéssim, o històric, o que acull aquella història, de manera que, a banda de les peripècies dels personatges, doncs tens un context històric que també intervé en les seves vides. I Fritzi també és una coproducció, Fritzi un conte revolucionari, és el títol de la pel·lícula, és una coproducció, en aquest cas de quatre països, que són Alemanya, Bèlgica, Luxemburg i la República Txeca. I com hem pogut deduir pel tall que acabem d'escoltar, doncs l'acció se situa l'any 1989, quan era a punt de ser enderrocat el mur que dividia les dues Alemanyes, l'Alemanya de l'Est i l'Alemanya de l'Oest. Jo, precisament, en aquella època, jo estava a Alemanya, vivia a Alemanya, i trobem que la Fritzi, que és una nena de 12 anys, doncs s'ha quedat l'Sputnik, el gosset de la seva amiga Sophie, mentre aquesta és fora de vacances. Però resulta que la Sophie no torna i la Fritzi i l'Sputnik doncs es dediquen a cercar-la. I mentre ho fan, van descobrint les coses que estan passant al seu país, que són moltes, moltíssimes. És a dir, que veiem com viu una nena de 12 anys, la caiguda del mur, i el retrobament de les dues Alemanyes, i també el retrobament de la seva gent, dels alemanys, que havien quedat a una banda o a l'altra. Jo vaig viure aquella època i va ser molt emocionant. Conservo un tros de mur. Sí. I bé, van haver de restaurar la porta de Brandenburg, aquells cavalls que hi ha i tot allò es va haver de restaurar perquè la gent es va enfilar allà dalt, de l'alegria, etc. Allò va ser, sí, una feliç disbauxa. A veure, ara escoltarem un clàssic de la literatura universal i també del cinema per a infants, que gràcies a Drac Màgic, Rialles i Cavall Fort va ser la primera pel·lícula infantil doblada al català, que era La Ventafocs. És una pel·lícula txeca del 1973 que es va estrenar a casa nostra el 1977 i és de debò un encant. És un encant de pel·lícula. No és un film de dibuixos, No és un film de dibuixos, sinó amb actors i actrius, i està recomanat per a majors de 6 anys. A més, és ben veritat el que diu la fitxa de Drac Màgic sobre aquesta pel·lícula. Diu, es va fer tan popular entre els nens i nenes d'aquella època que encara la recorden avui com una de les pel·lícules més destacades de la seva infantesa i com una versió diferent del clàssic conte de fades, amb una ventafocs alegre, decidida i valenta. I jo en dono fe d'això que diu un Drac Màgic, perquè en els anys 80, quan la meva filla gran tenia l'edat adient, doncs la vaig dur a veure la ventafocs, aquesta pel·lícula, i li va agradar tant, que encara ara, una trentena d'anys després, se'n recorda perfectament. La ventafocs.
En aquesta versió de la ventafocs de Václav Borlicek, la protagonista també és l'escarràs de la seva madrastra i les seves germanes. Però no és una criatura esporuguida i desgraciada, encara que se li enfredureixin les mans al riu fent la bugada. Té un món seu, el bosc i les seves criatures, on es mou indòmita a llums del seu cavall i embolcallada amb pells com una caçadora. Serà al bosc on coneixerà el príncep, amb qui competirà amb la ballesta i muntant el seu cavall. La història d'amor que s'inicia entre ells serà molt diferent de la d'un conte de fades. L'humor i la naturalitat dels sentiments que expressen en fan un relat modern i emocionant. Amb l'ajut d'un mussol que és el seu confident i les tres avellanes que li regala el carreter, els seus somnis es faran realitat. Acabarà anant al ball del castell, ballarà amb el príncep, que no és ros, i el desenllaç serà sense carabasses ni sabatetes de vidre, i gràcies a una endevinalla. En el que probablement és el mil·lenari d'aquest conte clàssic, una versió dels anys 70 que va provocar en tota una generació el gust per la relectura de les històries més populars per nenes i nens. Només 4 anys després de la seva estrena, el 1977, i per iniciativa de l'associació Cavall Fort, Rialles i Drac Màgic, va ser la primera pel·lícula infantil doblada al català. Estrena el 25 d'abril.
Només escoltant el tràiler ja t'ho diu, que no és el mateix conte de fades, no hi ha carbasses, no hi ha sabates de vidre, i trobo que és una manera molt més real d'explicar una història de princeses i prínceps, si ho podem dir així, perquè Disney a vegades és una mica...
Sí, queda molt naïf, o bé, naïf en el millor sentit, encara, bé, sensuals, perquè a vegades doncs eren descaradament, hi ha contes d'aquests que són descaradament masclistes, i clar, cal tenir el context i l'època en què estan fets, també és veritat, no? Però clar, amb ulls del segle XXI, doncs sonen. Però en aquest cas, no, la pel·lícula estava molt ben, estem parlant dels anys 70, i molt bé, una pel·lícula, vaja, avui continua, per això ara està en cartell, de fet, la pel·lícula torna a estar vigent, perquè clar, hi ha molts nens que no l'han vista, els grans sí, però els petits no.
I mira que té anys.
Perdó?
I mira que té anys aquesta pel·lícula.
Molts, per això. I, no, i la pel·lícula i el conte és un conte mil·lenari.
Sí.
És un conte que sembla haver nascut a la Xina, però que després cada cultura ha anat adaptant a la seva manera d'entendre el món. Hi ha, per exemple, la versió del francès Charles Perrault, hi ha la versió dels alemanys, dels germans Grimm, o també la versió del català Joan Amades. És a dir, que cada cultura ha anat adaptant una mica el conte a si mateixa. I, com hem dit, aquesta esplèndida versió cinematogràfica que distribueix Drac Màgic està recomanada a partir de 6 anys. Una de les particularitats de Drac Màgic és que és una cooperativa que ja des dels seus orígens ha estat sempre conduïda per dones. Sempre. Estem parlant de fa molt de 50 anys enrere. No fa 4 dies. I a més constitueix un model d'èxit absolut. És una entitat compromesa amb els valors socials i amb la importància vital de transmetre aquests valors als infants. Això també és molt important. I un d'aquests valors és el de la igualtat entre sexes, esclar. De fet, ells incorporen la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona. I a banda d'això, doncs Drac Màgic porta a terme un munt d'activitats sempre pensades per edats entre els 3 i els 18 anys. 3 i 18. Amb cicles formatius des d'una òptica ecològica, feminista o de cultura de la pau, i amb sessions cinematogràfiques que són pedagògiques i també doncs fan casals d'estiu. I bé, la tasca de Drac Màgic és tan lloable, tan formidable, tan rica, que en aquest mig segle d'existència que celebren actualment només cal desitjar-li mig segle més de feina tan reixida com la que han fet fins ara. La llengua catalana deu moltíssim a Drac Màgic, a Rialles i a Cavall Fort, moltíssim. Per això li hem dedicat aquest programa de Cinema a la Xarxa, que acomiadarem amb la cançó d'una de les pel·lícules distribuïdes per Drac Màgic. La pel·lícula es diu Bàcia. La Bàcia és una nena de 5 anys i el film ens mostra com afronta ella diferents episodis de la seva vida, com ara, per exemple, doncs, l'arribada d'un nou germanet, fer una nova amiga, la relació amb els avis o una excursió amb l'escola. És una pel·lícula polonesa recomanada per a infants de 3 anys, de 3 en amunt. Aquesta és la cançó de Basia.
Tinc 5 anys, un xic poruga, un xic moguda. Quan arribo tot tremola i ara s'aturarà.
En xarxa.
Ràdio la.
Ràdio L'Escala, 107.6. Si me da un poco de vida, me vale.
I com us deia a l'inici del programa, us haig de recordar que tenim concurs en marxa. Si voleu guanyar aquest 10è cortesia de l'anxova milionària, només heu de trucar al 972-77-1000 o enviar-nos un WhatsApp en el mateix número 972-77-1000. I ja de pas dieu, vull participar al concurs, em vull portar aquest 10è cortesia de l'anxova milionària, però més, vull una cançó, vull que la dediqueu a tal persona perquè és el seu aniversari o simplement perquè jo la vull escoltar. Doncs aquest, ja sabeu que ho podeu fer i a la Higuera Musical, en Sergi Corral us posarà la cançó que vosaltres desitgeu. Dit això, ara que queden literalment 2 minuts per arribar al punt horari de les 11 del matí, jo us dedico la guspira de la Pegatina perquè m'encanta i perquè vull que tingueu un magnífic dimecres.
Voleiava cara o creu, un atzar que no era meu, i m'estirava de la pell per evitar-se aquell adeu. M'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat al riu. Com ella diu, s'ha malcarat i se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, la calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Vull res més que riure molt i viure coses amb els meus. Et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé que jo. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, de calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Tornés. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona.